Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona tarda, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar de la gent i dels equips de casa nostra. Amb una setmana festiva, de Setmana Santa, les competicions s'aturen, però el hoquei ha seguit sent important, per lo menys aquí al Penedès, amb aquest campionat d'Europa sots 23, en la que Portugal, finalment, després de la pròrroga i el llançament de penals, es proclamava campió a Sant Saturní. Un campionat que es va anar animant amb el final cap a la final, els partits finals, amb el públic a les grades. Parlarem també amb Lluís Ferrer, membre de la Federació Espanyola de Patinatge, en aquest cas, no hi hem parlat encara aquesta temporada, des del seu nou càrrec a la Federació Espanyola. També tindrem un petit tallet de l'entrevista que avui en Penedès Televisió, amb el programa Parlem d'Hoquei, hem tingut amb Guillem Pérez, l'actual entrenador del Digitècnic Patí Vilafranca, capital del vi. El proper cap de setmana, la final femenina de Champions a Palau de Plegamans, amb interessants partits. I repassarem la propera jornada, que ja serà, en aquest cas, el proper cap de setmana. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Graells, bona nit.
Hola, bona nit.
I Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs entrem en matèria i, en aquest cas, doncs, com heu vist alguna cosa d'aquest europeu Sant Sadurní?
Doncs, bueno, ha sigut un europeu que va anar de menys a més, jo penso. O sigui, els primers partits hi havia genteta, però li costava anar, però suposo que a mesura que anaven passant els partits, el partit bo, que va ser el de dimecres passat, que va ser aquest Espanya-Portugal, doncs ja va haver-hi molta gent, que era de la fase de grups, i després, a mesura que van anar cap a els quarts de final, semifinals, i la final, doncs, es va omplir. Potser no hi va haver-hi tanta gent com amb l'europeu sub-17, que es va fer farà un parell d'anys aquí a Sant Sadurní. Hi havia menys gent. També penso que el fet de no haver-hi cap jugador del Noia també va fer que la gent, això tampoc no restés tanta gent, doncs, diguéssim, de públic, però penso que en global va ser un molt bon campionat. Es va veure molt bon hockey, es van veure molts bons jugadors, tant d'Itàlia, com de França, com d'Espanya, com de Portugal. De Portugal, dos nanos a remarcar, l'Honorio Cemiranda, i també destacar que també va ser dels MVPs el Viti, que l'europeu sub-17 va ser un dels MVPs, doncs aquí també jugava. D'Espanya, tots els jugadors ja coneguts i sapiguts tots a Hockey Lliga, amb la qual cosa a nivell molt alt, i a nivell d'Itàlia i França, doncs també certs jugadors que jugaven a la Lega i a...
Doncs també, com dèiem, Raimon, a part d'aquest primer, després seguirem amb el comentari, teníem un convidat avui, en Lluís Ferrer. Lluís, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Com
bé,
estàs?
Bé, molt bé. Nosaltres aquí a punt d'escoltar-te, t'hauria agradat que estiguessis en directe, però ho repetirem abans de final de temporada. La primera pregunta obligatòria. Com ha funcionat o com has vist aquest europeu a Sant Sadurní?
Bueno, remarco tot el que ha dit el Mascaró, però a mi em va sorprendre la quantitat de gent, no? Sobretot divendres i dissabte, no? Va haver-hi molta gent. Tingues en compte que estem en plena Setmana Santa i el pavelló feia molta goig, eh? I jo vull felicitar des d'aquí tant el Noia com la Federació perquè... bueno, feia goig el pavelló, eh? I amb unes dates que tothom marxa, teòricament. A nivell d'organització, no? A nivell esportiu, és evident que la sorpresa de França, per mi, perquè vaig veure un bon equip, eh? I poden tindre una bona continuïtat, no? Que sempre dèiem que a partir que s'acabés els Benedettos, això cauria, França cauria, i jo penso que hi ha jugadors que prometen, no? Vale. I també em va sorprendre, no de Portugal, sobretot de l'Honorio, no? Per lo bo i per lo dolent. De bo, perquè pot ser un gran jugador, i per dolent, perquè em va donar la sensació que és una cabra boja, no? Però bueno,
bé, mira, fem un petit...
Comentari.
Fem un, Lluís, un petit encís. Lucas Honorio avui es feia públic que fitxava Pol Valdano, italià, juntament amb el seu entrenador portuguès, i que, per tant, doncs, avui ha sigut notícia aquest fitxatge.
Sí, 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 ja ho he vist, ja ho he vist, ja ho he vist. Sí, bueno, és un jugador jove, amb caràcter, amb, una, amb un tir, sobretot de pilota parada, bueno, molt bo i amb una efectivitat brutal i a més, un jugador amb caràcter, un jugador amb caràcter. Però, bueno, ja, ja es anirà moldant a les circumstàncies i als partits, m'entens?
Doncs, Jordi, alguna pregunta també per en Lluís?
Hola, Lluís, bona nit.
Hola, què tal, Jordi?
Com dèiem, doncs aquesta temporada que has tornat aquí a la federació, no sé si ho has notat molt canviat respecte a la teva anterior etapa o com ho has vist, com ho estàs veient?
Bueno, a veure, totalment diferent, no? Perquè la meva primera etapa a la federació era el responsable del hoquei a nivell nacional i, per tant, tenies molta incidència en tot el que fa el comitè de hoquei, no? Ara és més com a membre de junta directiva que no tens tantes obligacions, i tampoc les volia, no? Perquè jo crec que ja vaig fer en el seu moment, són èpoques, ja vaig fer el que tocava en el seu moment, i ara no era qüestió de fer el mateix, no? Ni volia, ni ells tampoc volien, no? I per tant, jo és més que res, és, bueno, donar suport, vull dir, a totes les decisions que es donguin, a nivell de federació i sobretot també moltes qüestions de càrrec de, bueno, de representació més que res, no? Aquesta seria una mica la funció, no? Sí que és veritat que estic, pues, bueno, una mica d'enllaç també entre la federació i l'associació de clubs, és una de les feines que m'ha encomanat el president. I, per tant, pues, bueno, també serà una feina, bueno, feixuga i divertida, a la vegada.
Hola, Lluís, bon vespre.
Bon vespre.
Ara que has tret el tema de l'associació de clubs també i la relació amb la federació, com està aquest tema i com està l'associació de clubs?
Bueno, bé. La relació s'ha normalitzat, que jo crec que és el que s'havia de fer, i, per tant, ara, a partir d'ara, pues, ha d'haver-hi una comunió entre les dues entitats. Aquesta, amb això estem d'acord tots. No poden anar, doncs, els clubs per una banda ni pot anar la federació per una altra. I, per tant, penso que és lo dient i ara s'ha de veure com va evolucionant tot i com s'intenta, doncs, posar d'acord en totes les qüestions que puguin haver-hi, doncs, que es pugui ajudar, que hi hagin discrepàncies, que es puguin solucionar, que es puguin fer tot això. Ara ve la feina de posar-se a la normalitat, per dir-ho d'una manera.
Bé, però, Lluís, la normalitat hauria de començar en posar d'acord els clubs, perquè teòricament, no sé si la paraula exacta és dir que hi ha dos bandos, però que hi ha dues maneres diferents d'entendre-ho.
Sí, però això, llavors, això serà un problema de l'associació. No.
Ja, però si em dius que l'associació de clubs treballarà bé amb la federació, però primer hem de començar pels clubs.
Sí, home, però vull dir que això és una... A veure, d'entrada, amb l'assemblea que es va celebrar fa uns mesos, tots hi estaven allà i tots estaven d'acord amb canviar la dinàmica que s'estava portant entre la federació i els clubs. I és evident que sempre que hi ha, pues, bueno, que poden haver-hi petites o grans diferències entre els clubs, però penso que això s'ha d'anar solventant de mica en mica i tothom vol posar voluntat perquè això vagi a fi de bé, no? Per tant, és una qüestió que hem d'anar deixar passar el temps i a veure com evoluciona, no?
Lluís, bona nit. M'havien dit que un home amb experiència com tu anava una mica a posar ordre.
No, valga'm Déu. No. Bueno, ordre. posarà l'ordre que es vulgui posar. Jo es posarà l'ordre amb la relació entre les dues entitats. Aquest és l'objectiu. És evident que és una tasca que ha d'haver-hi voluntat per totes les parts. I com hi és aquesta voluntat per les dues parts, i per totes les parts, vaja, doncs llavors hem d'esperar a veure com va evolucionant, de mica en mica. No podem pretendre que de cop i volta ara tot vagi d'una manera o vagi d'una altra, no? Però jo no tinc cap... O sigui, la molta experiència que tingui, però aquí hi ha gent que també té molta experiència per poder portar aquesta manera de fer que sigui compartida per tothom, no? Jo penso.
Lluís, has sentit a parlar de la Lliga de 16 equips?
No, jo no.
Però en parlen ja, eh?
Bueno, ja a mi no me n'han parlat, no?
Suposo que en aquest cas aquesta vessant té que ser dels clubs, perquè la federació no ho crec.
Sí, però això és com tot, Josep, el tema, com si hi ha play-off, no hi ha play-off, no? Es llencen globus sondes d'aquestos perquè es digui la seva, o perquè es comenta, o perquè creuen que és adient, no? El que sí que és evident és que, tal com estan muntats les competicions domèstiques i les competicions internacionals, és complicat. I, per tant, és complicat perquè no hi ha prou entre europeus per una banda i per davant i mundials per darrere, s'han de jugar molts dies entre setmana. ¿Vale? I no és fàcil. I és lògic que sempre surti el tema, com sempre ha sortit el tema del play-off sí, play-off no. Vull dir, de 16 equips, clar, si poses menys equips, doncs et queden lliure 4 jornades, no? 4 jornades, doncs, que són un mes, i per tant el calendari, doncs, es pot anar més desahogat, no? Bueno, totes aquestes qüestions són les qüestions que s'han de dirimir i que s'han de parlar, no?
Lluís, anem una mica contra rellotge, sabem que tu també estàs reunit. Sí. Et volíem tenir aquí perquè des del teu nou càrrec o des de la teva nova incorporació a la federació, però ja veus que en el món del hoquei segueix estant una miqueta revolucionat, eh? Que és bo, eh? Que jo penso que també una revolució també és vida, eh?
No, està viu, però jo estic content, perquè veure que un campionat de sub-23 un europeu, doncs hi hagi la gent que va haver-hi i l'organització com van organitzar-ho i tot això, doncs, prestigia el nostre esport, no? I això és important. I veus, per exemple, doncs, com estan les competicions i que hi va gent, i molta gent jove, a Sant Sadurní, ho vam estar comentant, hi havia molta gent jove, venien partits. I això és molt bo per al nostre esport, m'entens el que vull dir? Vull dir, tu sempre veus el got, com sempre et dic, mig buit. Jo el veig mig ple. Clar, això són apreciacions que tenim, no? Però jo que tombo molt, que veig molts partits, que estic molt amb l'hoquei lliga, veig molts partits. L'hoquei femenina, no cal dir-ho, m'entens? A La Plata veig alguns. Sí, vas veient i penso que està atractiu, diguéssim, no? I, evidentment, doncs, hi ha gent que voldria revolucionar-ho més. Evidentment que sí, que pot ser que hi hagi gent, però jo penso que el panorama és optimista. Jo, per mi, jo ho veig així, eh?
Lluís, a veure, l'última pel Raimon.
Lluís, has dit que has trobat la federació una mica que ha canviat, tant de càrrec que ocupes ara que ocupaves abans, però com veus el hoquei espanyol envers el hoquei portuguès actualment, perquè molts dels jugadors també espanyols se'n van a Portugal, tema econòmic, tema com molt veus, i bueno, què et faria des de la federació, o si es pot fer alguna cosa per millorar i que la gent es quedi aquí?
Bueno, això és difícil, ¿vale? Això és difícil que perquè no pots competir amb els calés i amb els diners que puguin oferir els clubs de Portugal, els clubs italians. Per una banda, els clubs italians també tenen unes qüestions que són unes ajudes fiscals pels sponsors que tenen amb la Liga italiana.
I Espanya perquè no hi han sigut mai, que no som, o sigui, bueno, la federació
és una, és,
sí,
una
a nivell estatal, però que... les federacions de tots els esports de, en general, però no es podien posar a nivell d'acord i demanar això a nivell de govern.
Això fa molt temps, no és d'ara. Ja en l'època meva, quan jo estava com a responsable del comitè de hoquei, ja vam estar treballant amb el Carmelo, i això costa molt. Quan arribes al Ministeri d'Hacienda, aquí con la Iglesia hemos topado, ¿no? Uh-huh. Però vull dir que no és fàcil, no? I això fa anys que s'està treballant, o que, però que no es donen els passos adequats amb això, no? I això, doncs, vulguis, és un hàndicap pels equips espanyols, no? Però, per altra banda, quan tu veus el sub-23, la selecció espanyola, que estan jugant la majoria de nanos a l'Hockey Lliga, i veus els altres equips, i a Portugal no estan jugant a l'Hockey Lliga d'allà, m'entens el que vull dir? I això ens dona una força que jo crec que és important, no? I a mi em fa veure ser positiu en aquest aspecte, no? Que es pensava sempre, jo sempre, quan van començar, sobretot els equips portuguesos, a agafar tants jugadors bons que tenim, ens pot repercutir a nivell de seleccions, i no s'estan repercutint, perquè estan traient els clubs, els entrenadors, estan traient jugadors cada dos per tres, i això, doncs, et fa estar, doncs, molt content, no?, amb aquest aspecte. Ara, que hauríem de fer alguna cosa més, si hem d'estar treballant per aconseguir aquestes coses que puguin beneficiar sobretot els clubs, m'entens?
Lluís, t'emplacem per un altre dia amb més temps, perquè parlar amb tu de hoquei podríem parlar moltes hores. Vas ple, vaig buit, però podríem parlar moltes hores, que de fet és el que es tracta, parlar d'hoquei. Gràcies, Lluís. Bona nit.
Vinga, molt bé. Moltes gràcies.
I nosaltres seguim. En Jordi Gallar, el Vendrell, t'hem oblidat. El teu col·lega segueix sent optimista, eh?
Sí, home, sempre ha sigut de la teoria del got mig ple, que sempre diem, no? Per tant, esperem que continuï així, més estant des de dins, que, evidentment, doncs, necessita gent així que pugui, doncs, ajudar a fer créixer el nostre esport.
Bé, nosaltres ho dèiem amb titulars, que escoltaríem un petit fragment de la llarga entrevista que avui hem tingut a Penedès Televisió dintre del programa Parlem d'Hoquei amb Guillem Pérez, l'entrenador del Digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vi. Guillem Pérez, bona nit.
Bona nit.
Bé, la valoració de la temporada. És molt difícil parlar amb tu, evidentment, d'una valoració quan al final han perdut categoria.
No és que sigui difícil, és fàcil, hem perdut la categoria. I si l'hem perdut és que ens ho mereixem. No hi ha una altra resposta. Alguna cosa haurem de millorar, alguna cosa entre tots s'ha de fer millor perquè no passi això.
Què s'ha fet malament?
A vegades perdre categoria no vol dir que facis coses malament, vol dir que potser els altres les fan millor que tu, i jo crec que també, per suposat, hem de millorar coses, però també hem de veure què estan fent els altres per intentar millorar el que fan els altres.
Pot ser un factor el fet de que la teva incorporació va ser molt tardana a l'hora de buscar possibles jugadors per millorar l'equip?
No, jo crec que els entrenadors... Hi ha molta gent que creu que els entrenadors són molt importants. Jo sempre he cregut que l'entrenador és el que és menys important. Però jo crec que és tot un cúmul de factors. Al final, quan tu competeixes amb equips que ja hi són a Hockey Lliga, ja porten una... tenen més temps, perquè tenen més temps per estructurar les plantilles, com bé dius. L'època acaba ara, o sigui, la temporada acaba ara el mes de maig, i els que pugen de plata, doncs, triguen molt en acabar la temporada, no? Aleshores, aquest marge és important per confeccionar les plantilles.
El futur de Guillem Pérez?
Ui, jo ara tinc entrenament, diumenge jugo contra el Barça, i jo i els jugadors volem guanyar el Barça.
Bueno, no em diblis, el futur continuaràs al patir o el teu camí anirà per una altra banda?
Jo, sincerament, i jo estic molt tranquil, el club està molt tranquil, no tenim cap mena de pressa, i el que volem fer és fer les coses ben fetes i preparar molt bé la temporada vinent, preparar molt bé els dos partits que ens queden, perquè hem baixat, però volem guanyar.
Les paraules de Guillem Pérez ens ha deixat... Bé, No sabem si continuarà, no continuarà, si li han fet oferta, si no li han fet oferta, si parlaran després de Setmana Santa. El que sí que ens ha sorprès, vegin l'entrevista sencera, és aquest fet de que l'entrenador no és el més important. Jo m'he quedat una mica sorprès. No sé tu, Raimon, que em feies el comentari de més curtet de veure el Barcelona amb l'entrenador que té, no?
Doncs sí, jo penso que l'entrenador és una de les peces importants. És a dir, a tall d'exemple el que dius, no? El Barça de futbol l'any passat amb un entrenador, aquest any amb un altre entrenador, sense es mereixer un ni l'altre. Però penso, tal com abans comentàvem, amb entrenadors en carisma com Jordi Garcia, Ferran Pujalte, gent que dintre el món del hockey és important, doncs els jugadors volen venir només per l'entrenador. O sigui, jo penso que és molt important l'entrenador que tingui un club.
Exacte, jo penso que un entrenador s'hi ha d'involucrar a l'hora de fitxar jugadors. Però bé, repeteixo, les paraules de Guillem Pérez, l'entrenador del Patí Vilafranca. Anem ràpidament, anem a fer un repàs. La setmana passada no ho fèiem. Serveis Mèdics Penedès, el repàs a la classificació fins a aquest moment, a manca de 2 jornades per acabar la primera fase i pensar que Noia i Calafell seguiran sumant.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Amb la col·laboració del 3 de 8 i Casino Unió Comercial, també podem adelantar que l'autora del trofeu d'aquesta edició serà la Laia Sistero, una artista vilanovina que serà, doncs, l'autora, repetim, del trofeu d'aquesta edició. La classificació a l'Hockey Lliga, el Noia l'encapçala Blai Roca, el Calafell, amb 47 punts, empat entre Xavi Mires i Domènec, i pel Patí Vilafranca, amb 83 punts, Xus Fernández. A la Plata, amb el Vendrell, l'encapçala Arques, amb 55 punts.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I seguim, repassem ràpidament, Raimon, com tenim les noies, aquesta Champions.
Doncs sí, que aquesta setmana hi ha la Final Four de la Champions femenina, que juga a Palau de Plegamans, amb els següents partits. El primer partit serà el dissabte a les 1 del migdia entre el Palau de Plegamans i el Benfica. I la segona semifinal serà entre el Telecable Gijón i el Fraga, a partir de les 4 de la tarda. La final de les dues guanyadores serà el diumenge a 1:15 del migdia.
Jordi, televisió...
A 4, que podrem seguir tota per Esport 3, d'aquesta final a 4 de Palau que dèiem, i amb els següents horaris, dissabte a la 1 al Palau Benfica, a les 4 al Gijón Fraga i diumenge a la final a 1:15 al migdia.
Doncs alguna cosa que puguem afegir? Perquè sí, del cap de 8 dies tenim el viatge a Argentina, allà estarà Lluís Ferrer.
Doncs sí, també l'altre cap de setmana, del 2 al 4 de maig, hi haurà aquesta intercontinental femenina, que jugarà el Fraga contra la Berestain i el Vilassana contra el Concepción Patín Club.
Esperem que tinguin èxit.
Aquests partits, dic, que ja ho han comentat, però que juguen a San Juan, a l'Aldo Cantoni.
Molt bé. Anem a repassar la propera jornada. Comencem pel Hockey Lliga, que aquí hi ha bastant en joc encara.
Sí, recordar que avui tenim partit entre
Alcoi
i Voltregà, i la jornada unificada, els dos que queden unificades, la propera a les 16:10, les 16:10 perquè ens entenguem, Alcoi-Vic, Voltregà-Lleida, Reus Deportiu Liceo, aquest Digitècnic Capital del Vi, Patí Vilafranca contra el Barça, Caldes-Igualada, Noia-Freixenet-Sant Just i Calafell-Alpicat.
D'aquesta jornada, Jordi, tenim un partit per la tele.
Sí, tenim el Caldes Igualada per la xarxa i el Vilafranca-Barça per Penedès Televisió.
Molt bé. Aquí hem d'afegir, mira, tens al darrere la classificació, que aquí sí que està emocionant per aquesta quarta plaça que, recordem-ho, aporta accés directe a la Champions de l'any que ve.
Sí, sí, està la cosa molt igualada. Tenim amb l'Igualada, precisament, i combinació de noms, Igualada 40 punts, Calafell 38, 37 per el Lleida, 36 pel Noi a Freixenet, amb 31 l'Alcoi, no l'oblidem, amb un partit menys.
Però aquest és el que ens queda poder una mica més llunyà d'aquesta quarta plaça, que evidentment serà disputadíssima.
Jo crec que sí, jo crec que serà molt disputada i, bueno, s'hauran d'anar veient primer diumenge i després diumenge que ve.
Com tenim els lesionats a Calafell, Jordi?
Bé, en principi jo crec que ni Olmos ni Marimon acabaran la lliga regular, veurem de cara al play-off.
Doncs aquí de Calafell la notícia que tenim, no sé si ja la vam comentar la setmana passada, la incorporació d'Escala al Barça B de cara a la propera temporada.
Bé, doncs és una de les baixes de cara a la temporada vinent, i un Jan Escala que bé, doncs ja vam comptar altres vegades, que un jugador que ha decidit prioritzar la seva carrera professional, i per tant doncs el fet de fitxar pel Barça B doncs li permetrà compaginar-ho millor.
Doncs és una de les notícies de mercat. Anem a La Plata, Raimon.
Doncs sí, en el grup nord tindrem els següents partits. Companyia de Maria, Tordera, Sant Feliu, Igualada, Sant Cugat, Espanyol, Xum, Massanet, Vendrell, Cerdanyola, Dominicos i Oviedo, Mataró.
Aquí ho tenim bastant decidit tot, també.
Sí, s'ho faran entre Xum i Cerdanyola les dues primeres places.
Un Vendrell que pot ser jutge.
Sí, un Vendrell que pot ser jutge perquè aquest dissabte juga contra el Xum Massanet i el dia 10 juga contra el Cerdanyola, per la qual cosa vol dir que el Vendrell, classificat en quarta posició, pues jugarà contra els dos primers i pot ser jutge de si guanya amb un o amb l'altre.
A més, l'última jornada, Jordi, amb un joc d'horaris complicat.
Sí, les últimes dues jornades són unificades i la penúltima també és aquest horari de les 4:10, elegit per la xarxa, que a més coincidirà amb el clàssic de futbol, per tant doncs veurem segurament pavellons buits, els que juguen aquí a Catalunya sobretot, perquè, per exemple, aquesta jornada, com que no és unificat, sé que hem vist alguns pavellons, alguns equips que han decidit avançar els seus horaris precisament per no xocar doncs amb el clàssic de la Copa de Futbol, com per exemple el Vendrell, que normalment el Xum juga més tard, juga a les 8 i en aquest cas decidit avançar a 2:45.
Aquí, com a curiositat, el Vendrell va demanar el canvi i resulta que el Xum també tenia previst avançar el partit per aquest tema, perquè si no tampoc els pavellons queden buits.
Molt bé, anem a La Plata.
Doncs sí, en el seu grup sur tenim els següents partits. Ribes les Lagunes, Reus B, Palafrugell, Alcobendas, Alhambra, Manlleu, Congrés, Taradell, Girona, Lloret i Barça Atlètic, Olot.
Aquí ho tenim una miqueta... No gaire clar, tampoc.
Bueno, tenim que el Ribes va primer a encapçalar la classificació amb 42 punts, seguit del Manlleu amb 38 i del Reus Deportiu, que en té 36. Aquí, entre Ribes, suposem, i Manlleu, s'ho faran per aquestes dues places.
Quedaran dues jornades?
Sí, quedaran aquest dissabte i dues més, el 10 i el 17.
O sigui, són 9 punts encara en joc.
9 punts en joc.
Doncs aquí encara també podria passar una mica de tot, perquè el quart, si no vaig equivocat, és el Girona.
El quart és el Girona, correcte. El Reus no tindria opció de pujar, perquè ja té el seu primer equip a dalt, però la cosa tindríem aquest Ribes en 42, el Manlleu en 38, i el Girona, que ja en té 34, arribar. I el Lot, que també 5 en 34, podrien arribar, però ja ho tenen més complicat.
Tenen una mica més complicat. De fet, doncs, tenim 3 jornades amb emoció, per vetllar també aquest hoquei plata, per veure, doncs, Xum i Ribes, Xum, Manlleu, a veure qui són els equips que pugen de categoria.
Bueno, i aquí aquesta jornada del grup sur, aquest Reus que està a tercera posició, que si guanyés a Ribes i el Manlleu guanyés, que suposadament ha de guanyar a Sevilla, a Cajar, posaria molta emoció en aquesta Lliga Sur.
Sí, però l'hoquei Lliga, el Reus necessita també d'aquest jugador.
Sí, perquè... sí, clar, clar.
També s'ha de
tot dependrà del resultat.
S'ha de tenir en compte que el Reus juga amb el Liceo i que a les 4:10 no, els horaris tampoc...
Sí, però a les 4:10 del diumenge i el B juga el dissabte.
Doncs, bueno, tot ho anirem veient. Anem de posar-hi també punt i final. Jordi, alguna notícia ràpida d'última hora?
Bé, ara que parlàvem també de lesionats, dic que pel Reus Liceo segurament el Reus ja podria recuperar el capità de Joan Salvat, per tant, doncs ja potser no haurà de comptar amb tants jugadors de baix. I dic que també el grup nord també hi ha el descens, la lluita pel descens entre Dominicos, Oviedo i Sant Feliu, aviam qui acaba baixant.
Doncs molt bé, nosaltres hem de posar-hi punt i final. A l'apartat tècnic, Joan Amat, Jaume, Raimon, Jordi. Jordi, doncs que també felicitats en el dia del teu sant.
Gràcies.
Doncs bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà,
Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.